Ei, hola amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu Ningú és Perfecte. És una passada, us encantarà. Apa, adeu amics.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui, atenció, programa molt especial, perquè és l'últim programa de la temporada. Fem el nostre sí, som final i ens anem de vacances. Vinga, bon aplaudiment per nosaltres. Wow!
Ja era hora!
Sí, sí, sí. Bé, va, anem a presentar ràpidament l'equip del programa i comencem per tu, l'Alfons Gombau, que ve per primera vegada aquí a l'estudi.
Ja era hora, també.
Celebrem-ho ja també. Vista.
Gràcies, gràcies.
Molt bé, què tal?
Estimat públic, gràcies.
Sí, sí, avui no, avui estem aquí petit
no,
comitè.
No, bé, molt content de veure-us les cares, perquè no sabia quina cara fèieu.
No, doncs ara, home, sí,
ja. Ara ja ho sé.
Això
ara
sí,
ja
això no cola, eh? Ara ja no tornaràs, ara que ens has vist la cara. Molt bé, avui, Aram, bon matí, què tal, benvingut?
Molt bé, a punt per començar.
Sí, avui et trobarem a faltar altra vegada, ja, que te'n tornes a Austràlia.
Me'n torno cap a Austràlia, i per tant, ja la pròxima temporada no seré aquí.
Molt
però
bé.
Podem fer alguna connexió especial d'aquelles
sí,
que fèiem.
Les que fem. Sí, sí, sí. La propera temporada t'esperem ni que sigui des d'Austràlia, ja ho saps, eh?
Mira, que sàpigues que Molt soroll per no res, de Joss Whedon, ja està estrenada a Austràlia.
Oh, què
dius? S'estrenarà el juliol, sí.
Doncs aquesta, quan arribis, l'has d'anar a veure i ens en parles.
I farem una connexió.
Doncs mira, ja tenim els primers deures importants de cara a la propera temporada, al setembre, que, recordem, estarem aquí a partir de la segona setmana de setembre. Avui l'Aram i l'Alfons faran un telenotícies de còmics.
Aviam.
A veure.
Una parella d'aquestes...
Sí.
No sé qui és l'home, quina és la dona de la parella de les notícies.
Ja
però...
faig jo de Susana Griso, no?
Sí?
No em fa res.
Jo sempre he volgut ser un pallisser.
Molt bé, doncs, escolta, ja no hi ha discussió. També tenim a la Marta Sanz, encarregada de xafarderia de Hollywood i productora del programa.
Què tal? I altres coses també.
Sí, sí, sí.
Avui acabem la temporada amb una molt mala notícia.
Sí, avui és trist haver d'acabar la temporada d'aquesta manera, eh?
Sí, sí. No passarà la història, potser, com l'Amy Winehouse, però, bueno, ja ho sabeu que l'actor canadenc de Glee, en Cory Monteith, que és, bueno, sortia com a Finn en aquesta sèrie, no sé si
dels protagonistes principals,
sí,
de la sèrie.
Sí, sí, doncs ha mort d'una sobredosi en un hotel sol, vull dir, al final més inhòspit que et pot deparar la teva carrera i la teva vida.
I a més a Canadà, no?
Sí, perquè
dir,
ell és canadenc.
Bueno, ara, no hi ha res.
No, perquè ell era canadenc, estava allà de vacances.
Era un hotel
sí,
de luxe,
una...
havia sortit de marxa amb els seus amics i havia tornat a l'habitació.
Bé, d'això en parlarem després i tindrem avui totes les estrenes de l'estiu, totes, eh? O sigui, una cosa que començarem
no
a fer...
No pot ser, alguna te n'hauràs deixat,
sí,
segur.
Sí, me n'he deixat unes quantes. Hem fet un top 10 i llavors la
resta. Jo ja he vist,
la resta.
He fet una ullada en aquest top 10 teu i tots són blockbusters. No hi...
o clar que sí, a veure, és que a l'estiu no hi ha res més.
Exacte.
És que, clar, què vas a buscar?
Bé, bé.
Alguna pel·lícula espanyola?
No, aquestes no n'hi han.
Alguna cosa alternativa?
No. No.
Marretxa. Algo d'en Woody Allen.
No. Woody Allen arriba a finals de setembre o octubre, em sembla. Vull dir que... En fi, que recordem, maneres d'escoltar el Ningú no és Perfecte i que al llarg de l'estiu, encara que no fem programa, anirem penjant programes antics perquè ho pugueu recuperar. Tenim el vídeo del programa 500, que el penjarem al llarg d'aquest estiu. Sí, sí, eh? Ara acabo de donar una exclusiva. Què més? Jo què sé, us anirem informant de totes les pel·lícules que es vagin estrenant i han fet crítiques, penjarem fotos. Us mantindrem més o menys a l'actualitat a través del nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, i a través de, també el nostre compte de Twitter, que és @ningunoes. La nostra pàgina web continuarà activa per si voleu continuar descarregant programes, que és el ningunoesperfecte.cat, i també si us voleu anar recuperant vosaltres el vostre ritme programes antics, teniu a iTunes, que també estem allà i ens podeu escoltar quan vosaltres vulgueu. Si ens trobeu a faltar, doncs ja ho sabeu, el 9 de setembre, a partir de la setmana del 9 de setembre, tornarem aquí.
El programa número 1 que vam fer encara està disponible en algun lloc?
No existien ni podcast ni aquest tipus de coses llavors. D'això ja aviat farà 12 anys, eh?
Imagina.
Sí, sí, vull dir que, clar, ha
no
passat el temps.
No existia ni Lost fa 12 anys.
No.
Potser, ara ho he dit molt ràpid.
Jo crec
això.
Que sí, hauríem de mirar-ho, eh? No me'n recordo, però devia estar a punt, eh? Sí, sí, jo crec que era per l'època. Bé, en fi, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i comencem directe amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
És preciosa, Yasida. Cuídamela tú. Ya vendré a buscarla.
Yasida se está muriendo. Quiere darte las gracias por salvarle la vida hace tantos años. Es un honor conocer a Lobezna.
Ese ya no soy yo.
Tras la guerra, la empresa Yasida se convirtió en la más importante de Japón. Sus descubrimientos salvaron millones de vidas.
Quiero hacerte un regalo, Logan. Tú.
I la primera de les estrenes que hem escollit és Lobezno Immortal, la pel·lícula de James Mangold amb Hugh Jackman, Hirokuyu Sanada i Hal Hamauchi. Pel·lícula que arribarà el 24 de juliol. Després de la decepció que va suposar X-Men Orígenes Lobezno de Gavin Hood, Fox ho ha tornat a intentar amb el personatge adaptant Honor, un mític còmic de l'any 1982 escrit per Chris Claremont i dibuixat per Frank Miller. El còmic situava per primera vegada Lobezno en el Japó. A la producció continua Laura Schuler Donner, l'esposa de Richard Donner, director de Superman. La pel·lícula ens situa temporalment 7 anys després de X-Men, la decisió final, i un temps indeterminat abans d'X-Men, Dies del Futuro Passado, que s'estrenarà l'any vinent. Lobezno Immortal busca que l'espectador s'oblidi de la primera pel·lícula en solitari del personatge. La primera versió del guió mostrava un Lobezno en un entorn hiperrealista, d'aquí que el projecte va treure l'atenció de Darren Aronofsky, que el va acabar abandonant. La versió oficial diu que, com s'havia de rodar a Japó, això li suposava al director allunyar-se massa temps de la seva família. La versió no oficial diu que va abandonar perquè Fox buscava un producte més comercial. El seu substitut ha estat James Mangold, director de Copland i El tren de les 3:10. Recordem que Mangold va encarregar refer el guió i va afegir altres personatges amb superpoders. A la versió d'Aronofsky, Lobezno era l'únic mutant que hi apareixia i va fer que la pel·lícula encaixés amb el final de la tercera part d'X-Men, bàsicament Lobezno afectat per la mort de Jean Grey. El guionista de còmics Chris Claremont ha dit que Mangold ha portat la pel·lícula al seu terreny i la història s'ha allunyat molt del còmic original. Jackman, pel contrari, diu que el guió és un 85% el mateix que l'original. Anem per la història. Lobezno és atret a Japó, on s'enfrontarà amb Shinen Arada i s'enamorarà de la filla d'aquest, Mariko. Allí perdrà el seu poder mutant de curar-se, el que el farà vulnerable per primera vegada i el portarà als seus límits emocionals i físics. Jackman ha guanyat 12 quilos de múscul per aquesta pel·lícula, cosa que es veu que no agrada gaire a la seva dona, però en lloc de demanar consell, atenció, a un nutricionista per fer-ho, Jackman va demanar ajuda a Dwayne Johnson.
Home, doncs em sembla molt savi.
Sí, sí, sí. La pel·lícula compta amb un cameo de Feng Janssen, recuperant el seu paper de Jean Grey. El pressupost s'estima en més de 100 milions de dòlars i Mangold promet que aquesta és la pel·lícula de Lobezno que la gent estava esperant i que pren alguns dels aspectes més foscos i intensos del personatge. Encara ahir em sembla que va ser que es va fer un passi internacional de la pel·lícula a Londres i la veritat és que les reaccions de la crítica en general han estat molt positives. Diuen que no té res a veure, per sort, amb la pel·lícula anterior de X-Men Origins Lobezno. I també ens avisen, o almenys això diu Hugh Jackman, que no marxem perquè, malgrat que no hi hagi hagut manera de connectar aquesta amb X-Men Dies del Futuro Passado, perquè quan es va començar a rodar aquesta encara no... el projecte de la pel·lícula Bryan Singer encara no estava prou avançat, al final dels crèdits sí que hi ha una escena que es veu que encaixa les dues pel·lícules, o que fins i tot diuen que aquesta última escena postcrèdits l'ha rodat el mateix Bryan Singer.
La típica excusa perquè et quedis a veure els crèdits.
Que funciona.
Sí,
coneixem,
sí, sí,
i funciona
sí,
sempre.
I tant que funciona. Bé, no sé, alguna cosa sobre Lobezno Immortal?
Veurem. No sé.
Que entenc la preocupació de la seva dona, perquè quan acabes ja no fas exercici físic, aquests 12 quilos de múscul es converteixen en 24 de xitxa.
Dwayne Johnson no li passa.
Perquè està cada dia matxacant-se en el gimnàs, però Hugh Jackman té dues criatures,
doncs,
té altra feina.
Que demani consell a Christian Bale, que s'aprima
sí,
i s'engreixa amb una facilitat.
Sí, sí,
la dieta
sí.
De la poma. Vinga, anem per la següent.
Son las 9:18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada.
¿Y qué son ustedes?
Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal.
Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren.
El que estem escoltant és Expediente Warren, de James Wan, amb Vera Farmiga, Patrick Wilson i Lily Taylor, pel·lícula que s'estrena el 19 de juliol. Wan actualment és un dels directors de cinema de terror de referència. Va debutar amb la primera pel·lícula de Saw, que destacava pel seu muntatge frenètic i per les vísceres, i posteriorment, amb Insidious, va fer la millor pel·lícula de terror des de Poltergeist, de la que a la tardor en veurem la segona part. Expediente Warren, Wan li ha donat un toc més realista al terror. La pel·lícula es basa en fets reals i ens relata un dels casos paranormals que van tractar el matrimoni format per Ed i Lorraine Warren. La parella va treballar en nombrosos casos de difícil resolució. Expediente Warren es basa en una novel·la escrita el 2011 per la filla petita de la família Perron, que explica que va ser assetjada per una entitat demoníaca. Actualment, Lorraine continua en vida amb 86 anys, mentre que Ed va morir el 2006. El cas més famós que va tractar la parella va ser el d'Amityville, que, per cert, ja té la seva pròpia adaptació cinematogràfica. I aquesta setmana, per això, davant de l'èxit d'Expediente Warren, ja s'ha anunciat la segona part. Celebrem l'arribada d'aquesta pel·lícula i ens alegra veure que directors com Wan poden aportar coses noves. Els found footage, en els que ha caigut el gènere, donen impersonalitat a les pel·lícules, però a canvi permeten treure-les endavant amb un pressupost baix. El preu és un esgotament de la fórmula que ja cansa fins i tot els incondicionals del fantàstic, entre els que jo ja m'incloc.
Sabemos que él hubiera tomado tierra.
Ya, ¿estos son reinos?
¿Qué es?
La estatua de la libertad de un muñeco.
Y han declarado la ley marcial.
Papá, ¿qué es la ley marcial? Tengo miedo.
¿Cómo sabemos que vendrán?
Vendrán. Lista.
I això és Guerra Mundial Z, de Mark Forster, amb Brad Pitt, Miriel Enos i James Baddesdale. Pel·lícula que s'estrenarà el 2 d'agost. El 2007, explica una mica com va anar allò de la pel·lícula, que potser és més interessant explicar com es va arribar a la pel·lícula que no pas la pròpia pel·lícula en si. Sí, el 2007 la companyia de Brad Pitt i Jennifer Aniston, Plan B, va adquirir els drets a la novel·la de Max Brooks.
Un moment, el 2007 Brad 2007. Pitt ja no estava amb la Jennifer
però
Aniston,
però tenen
no?
la productora encara
junts.
I l'han
mantingut?
Sí.
Quina cosa més rara.
Bueno, són, a veure, matrimoni és una cosa i els negocis és una altra.
Sí.
Clar, els negocis els hi va bé. Bé, el cas és que Pitt va anunciar que interpretaria el protagonista. Aleshores, el guionista J. Michael Straczynski, que precisament en aquells moments estava escrivint els seus darrers números dels còmics de Spider-Man, es va anunciar que seria el responsable del guió de l'adaptació i va afirmar que mantindria l'entorn internacional i el context polític del llibre. De fet, el guió original que va escriure Straczynski era episòdic i molt fidel al llibre. Posteriorment, Brad Pitt va contractar Mark Foster, el director de Quantum of Solace, per dirigir-la. Aquí ens podem fer una mica la idea del tipus de personatge que van escollir. Aquest va contradir les declaracions de Straczynski i va dir que la pel·lícula seria un thriller sobre conspiracions com els que els feien als 70.
Bé, sí.
Perfecte.
Ja la cosa no acaba de ser. Finalment, el 2009, Paramount va anunciar que s'escriuria una nova versió del guió. Els problemes van tornar al poc de començar a rodar i algunes fonts parlen d'anades i vingudes de professionals de Hollywood per intentar salvar la pel·lícula, perquè es van adonar llavors que Foster no era la persona adequada per dirigir-la.
Ah, bon ull aquí.
Sí, una mica tard. El cas és que la pel·lícula s'havia d'estrenar al Nadal del 2012, però es van endarrerir perquè era necessari rodar escenes addicionals. Al final tampoc va acabar de convèncer i es va contractar el guionista de Cabin in the Woods perquè en fes els retocs finals. A aquestes alçades el pressupost de 100 milions ja havia passat a ser de 200. Per si això no fos poc, 3 mesos abans de l'estrena es va eliminar, atenció, l'escena on s'explica l'origen de la pandèmia. I on és, segons la novel·la, i també ho era en el guió, en un poble de Xina. Aleshores, no han volgut perjudicar la taquilla internacional i han eliminat aquesta escena perquè la pel·lícula es pugui vendre sense problemes a la Xina. Fatal.
He vist decisions més estúpides, eh?
Hi ha molts xinos a Xina, eh?
Sí.
Són moltes entrades.
I ara els agraden al cine, aquesta gent, també.
Sí, sí. Tu pensa que totes les pel·lícules de Hollywood, sort, tenen de Xina, que estan allà fent una de quartos que no us ho podeu imaginar. Bé, aquest munt de problemes que ha tingut la pel·lícula ha fet que Paramount es gastés diners en fer-ne un rentat d'imatge públic, i curiosament sembla que ha funcionat, perquè ha recaptat 422 milions de dòlars a tot el món i s'ha anunciat ja el rodatge d'una segona part. Pitt interpreta un empleat de les Nacions Unides que veu com una pandèmia converteix a la població en zombis. Després de deixar la seva família en lloc segur, viatjarà arreu del món per descobrir l'origen de la malaltia. Pels fans del gènere zombi, avisem que la pel·lícula està mancada de gore i d'imatges explícites. No hem d'oblidar que és una superproducció de Hollywood que busca atraure el màxim d'espectadors possibles. Guerra Mundial Z no és una pel·lícula de terror, és un thriller d'acció amb Brad Pitt.
La veritat és que la primera impressió d'aquesta pel·lícula era molt dolenta, però realment aquesta campanya de neteja d'imatge ha funcionat, perquè a mi m'han convençut. He pensat, ja pues, potser no és tan petarda com semblava.
Jo en tinc ganes.
Sí, jo també.
És una de les que l'estiu venen de gust.
Sí, el que passa és llàstima que no hagués pogut ser un producte millor, però vaja.
L'escena de Xina ens falta.
Ens, clar, aquesta, entre d'altres.
Hauríem pogut triar Andorra, per exemple, que hi ha menys gent.
Clar.
Si els andorrans no la van a veure,
no,
no s'enfonsarà la productora.
Tens raó.
No entenc com el supervillano de totes les pel·lícules no és algú del Vaticà. Perquè, total, exacte, per la gent que va al cine al Vaticà, sí, no perdries ningú de...
Clar, fixeu-vos,
de
Iron Man 3, el mandarí tampoc és xinès. Per què? Per lo mateix.
Clar. A més, al Vaticà se les baixen.
Ah, sí, això.
És veritat, sí, sí, va sortir, eh?
Mare de Déu.
Anem per la següent.
Max da Costa, vulneración del código penal 2219 hoy en parada de bus.
¿Qué hay en la bolsa?
Productos capilares, principalmente. Ah, te estoy... ¡Para, voy a...
Gracias, ciudadano.
No, gracias a ti.
Ampliación de la condicional en 8 meses más.
Oiga, ¿qué? No, no, no.
Aumento del ritmo cardíaco detectado. ¿Quiere una pastilla?
No hace falta, gracias.
¿Se comporta de un modo sarcástico y u ofensivo?
Negativo.
I això és Elysium, pel·lícula de Neil Blomkamp amb Matt Damon, Jodie Foster i Sherlock Copley. Ens arriba el 16 d'agost. Nova pel·lícula del director de District 9 amb un projecte molt més ambiciós. Blomkamp parteix novament d'un concepte social per crear un relat de ciència-ficció. Si a District 9 era l'apartheid, a Elysium és la separació entre els rics i els pobres. A l'any 2159 els humans viuen dividits. Els rics viuen en una estació espacial immaculada, l'Elysium, mentre que la resta sobreviu com pot en una terra superpoblada i en ruïnes. Max da Costa és un tipus normal amb un passat de delinqüent que accepta extreure informació fonamental d'Elysium. Blomkamp té clar que si vol que la pel·lícula sigui un èxit, ha d'incloure dosis de pur espectacle. Així que, a més de missatges socials, a la pel·lícula també hi trobarem quantitats enormes de robots gegants i armes. El personatge de Damon utilitza un exoesquelet robòtic que multiplica la seva força i reflexos.
No, pot estar bé, no?
Sí.
Què et sembla?
Home, Blomkamp a mi District 9 m'agrada.
District 9 és molt gran.
Sí.
I ara veurem si ha baixat el nivell o no.
Ho ha pogut repetir a la jugada.
D'entrada, confiança.
Sé que tu padre no te dio una infancia normal, pero ya estás en el instituto y esta es tu oportunidad para empezar de cero. Prométeme que vas a intentar vivir tu vida como una chica normal.
Que me muera. Si miento.
Bien, chicas, vamos a empezar. Mindy, te toca.
Cuatro agresores. No hay escapatoria.
Comienza el juego, soplapollas.
No estàs harta d'estar sol.
I això és Kick-Ass 2 con un par, pel·lícula de Jeff Budlow amb Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Grace Moretz, Jim Carrey i John Leguizamo. Basada en un còmic escrit per Mark Millar i dibuixat per John Romita Jr., el guió de la pel·lícula ha estat coescrit per Matthew Vaughn. David i Mindy, o el que és el mateix Kick-Ass i Head Girl, intenten portar la típica vida d'adolescents, però en el moment de graduar-se a l'institut, David decideix crear el primer equip de superherois. Quan atrapen a Mindy sortint com a Head Girl, aquesta es veu obligada a retirar-se temporalment i David, al no poder comptar amb ella, s'unirà al grup Justícia Eterna, dirigida pel coronel Star and Stripes, que interpreta la pel·lícula un Jim Carrey bastant caracteritzat. Quan estan a punt de començar a actuar, reapareix en escena el malvat Red Miss, que ara es fa dir... perdó, però és que és així, es fa dir el fill de puta. Sí, és així, no n'hi ha més.
Hi ha noms pitjors.
Sí, podria ser. Bé, el cas és que ha tornat per venjar-se del que Kick-Ass i Hit Girl li van fer al seu pare, Nicolas Cage, us en recordeu?
He planeado un fin de semana del carajo. James Franco ha montado un fiestón.
¡Sí!
Seguro que va a ser un pasote.
¿Qué hay, Rihanna?
Es increíble que aún le sigan invitando.
No me toques el culo, mamonazo.
Se ha pasado de vueltas.
Qué bueno está.
¿Qué coño?
I això és Juerga hasta el fin, pel·lícula de Seth Rogen i Evan Goldberg amb el mateix Rogen, Jay Baruchel, James Franco, Jonah Hill, Emma Watson i Michael Cera interpretant-se a si mateixos. La pel·lícula s'estrena el 23 d'agost. És la comèdia revelació de l'estiu als Estats Units basada en un curt que varen dirigir Rogen, Goldberg i Baruchel anomenat Jay and Seth versus The Apocalypse, que van penjar al YouTube just abans de que Rogen es fes famós amb Lío Embarazoso. Ara que ja són famosos, han proposat a fer-ne l'adaptació cinematogràfica que mostra com 6 actors famosos afronten la fi del món. Seth, Rogen i Jay Baruchel estan en una festa que l'actor James Franco ha organitzat en la seva mansió de Hollywood. La crítica coincideix en dir que és la millor comèdia de l'any. Rogen explica que les pel·lícules apocalíptiques sempre mostren com viu l'apocalipsi el president dels Estats Units, però que mai ningú s'ha pres la molèstia d'explicar què fan 6 actors famosos. Juerga hasta el fin busca donar resposta a aquesta pregunta.
Aquest tio no ha vist Zombieland, perquè allà descobrim què fa un actor famós quan hi ha una catàstrofe apocalíptica.
Bueno, però no és, la, no és el centre de...
No,
no és el centre.
Clar.
Steve, it takes guts to drop out like you did.
Higher education comes at the expense of experience.
Boss!
What are you working on?
It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display.
Steve?
Wow. These are state of the art. Nobody's making anything like this.
All right.
I això que escoltem és Jobs, pel·lícula de Joshua Michael Stern amb Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Matthew Modine, James Woods i J.K. Simmons. S'estrenarà el 6 de setembre i és un biopic que centra en el visionari i icona de Silicon Valley. Intentarà que sapiguem quines eren les seves motivacions i les persones que van estar sempre amb Steve Jobs. La pel·lícula comença durant els seus primers anys com un jove impressionant i a la vegada un hippie rebel, fins al moment que es va proposar canviar el món. Per fer-la s'ha utilitzat un equip d'experts investigadors que han treballat de forma exhaustiva i s'han entrevistat amb diversos amics, col·legues i mentors del cofundador d'Apple perquè la seva pel·lícula, la seva imatge a la pel·lícula, sigui el més veraç possible.
Això és un trunyo brutal, segurament. Home, o sigui, fot una pinta pel·lícula del canal Lifetime, per dir-ho així, que no vegis.
Però no fa...
Home, fa molt mala pinta, Ignasi.
Jo crec que no, pot ser interessant.
A més, Ashton Kutcher, des que surt de Dos Hombres i Medio, per mi ha perdut tota credibilitat per fer qualsevol altre personatge.
Sí, ara amb això et dono la raó. Anem per la següent.
¿Qué hacemos aquí entre tanto paquetes?
Pasarlo en grande, vivir la vida. Frank, ¿qué haces tú aquí? Te necesito. Oye, me he jubilado, ¿vale? Y no matas a nadie hace meses. Eso es positivo. Ya vienen. Lo presiento.
Hace 96 horas alguien dijo que tú y yo participamos en una operación llamada Belladona. En plena guerra.
I això és Red 2, pel·lícula de Dean Parisot amb Bruce Willis, John Malkovich, Mary Louise Parker, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins, Helen Mirren i Brian Cox. S'estrena el 9 d'agost. Segona part d'aquesta comèdia d'acció que amb un ajustat pressupost de 58 milions en va recaptar 200 arreu del món. L'original es basava en el còmic de Warren Ellis i Cooley Hammer, però s'acabava allunyant molt del mateix, rebaixant la violència i introduint elements autoparòdics per rebaixar-la. Aquesta segona encara s'allunya més del còmic i aposta per la línia continuista encetada per l'adaptació cinematogràfica. Marvin es torna a creuar la vida de Frank i Sarah per intentar trobar una bomba nuclear creada per un científic amb el que van tenir relació i al mateix temps salvar el món. L'aventura els portarà a París, Londres i Moscou. El director Dean Parisot s'ha fet famós per dirigir la paròdia de Star Trek Héroes Fuera de Òrbita i per la sèrie de televisió Justified que adapta una sèrie de novel·les d'Elmore Leonard.
Ojo amb Justified, que és una gran sèrie.
Jo no l'he vist, res.
I d'Héroes Fuera de Òrbita ja en fa molts anys, no? Quan d'un director, el millor que pots dir és que igual va fer una pel·lícula que no estava mal fa 15 anys.
Sí, això és veritat, eh?
Sí. Em porta 14 sense...
Exacte. Home, perquè està treballant a televisió. Mira, va abandonar el cinema, s'ha dedicat a la tele.
Potser sí.
Següent.
Más allá, una visión dice: gran guerrero y espíritu errante me ayudará en mi empresa. Hombre que ha estado al otro lado y ha vuelto. Hubiera preferido a otro, pero ¿quién soy yo para cuestionar al gran padre?
De acuerdo. Pero si cabalgamos juntos, será por la justicia.
Justicia es lo que busco. Quemo Sabi.
La següent, El llanero solitario, de Gore Verbinski, amb Johnny Depp, Armie Hammer, Helena Bonham Carter, que hem de veure si està pentinada o no, William Fichtner i Tom Wilkinson. S'estrena el 23 d'agost. L'equip de Pirates del Caribe ho ha preparat tot per repetir la jugada i els ha sortit el tret per la culata. Ha costat 215 milions, malgrat que algunes fonts apunten a 250, i no ha recaptat només 71 als Estats Units. Quan es parli del fracàs de l'estiu, el cartell del llanero solitario acompanyarà l'article. El públic l'ha ignorat i la crítica s'hi ha acarnissat. Produïda per Disney, adapta les aventures de l'heroi del popular serial radiofònic del mateix títol, ambientat a Llunyà Oest. Un grup de rangers de Texas pateix l'atac d'uns malfactors. Un indi anomenat Toro trobarà l'únic supervivent que s'acabarà convertint en el llanero solitario. L'heroi, el seu cavall Silver i el seu nou ajudant Toro recorreran l'estat per venjar-se dels malfactors i fer triomfar la justícia. La intenció era que es convertís en una sèrie de pel·lícules a l'estil Pirates del Caribe, que degut al seu fracàs no es produirà. Depp torna a interpretar a Sparrow, disfressat d'indi i amb el nom de Toro. Si us aventureu a veure-la, us avisem que, a més, dura 2 hores i mitja. El projecte va ser a punt de ser cancel·lat per l'elevat cost, però finalment Depp i Verbinski van acceptar reduir els seus salaris i eliminar algunes escenes per tirar-la endavant.
És el John Carter d'aquest any, no?
Sí, sí.
És el John Carter de la temporada.
Sí. Realment ho pintes tan bé que venen unes ganes d'anar-hi terribles, eh?
Que sí? Anem per la següent.
Siempre creímos que los alienígenas llegarían de las estrellas, pero surgieron de las profundidades del mar.
I això, l'última del top 10, és Pacific Rim, de Guillermo del Toro, amb Charlie Hunnam, Idris Elba i Rinko Kikuchi. S'estrena el 9 d'agost. Del Toro ha barrejat dos conceptes del cinema japonès, el Kaiju Eiga, pel·lícula de monstres, amb el Super Roboto, robots gegants, en una superproducció de Hollywood. Del Toro no buscava fer res de nou, simplement fer una carta d'amor a aquestes pel·lícules. D'altra banda, tenia clar que no faria clocades d'ull a altres pel·lícules, així que oblideu-vos de referències a Godzilla, Gamera o Mazinger Z. D'una esquerda dimensional del Pacífic emergeixen unes criatures monstruoses que consumeixen els recursos de la humanitat durant anys. Per combatre aquests monstres, tots els països construeixen uns robots enormes controlats de forma simultània per dos pilots, les ments dels quals estan enllaçades per un pont neural. Del Toro es va negar a rodar la pel·lícula en 3D perquè amb l'efecte estereoscòpic els monstres i els robots es veurien més petits, però Warner l'ha reconvertit en 3D un cop finalitzada. Del Toro va acceptar el canvi a menys de que es pogués forçar l'efecte tridimensional en els plànols més espectaculars. Si és un èxit, Del Toro ja té idees per una seqüela. No sé, ha costat 190 milions de dòlars i tot dependrà una mica de l'èxit internacional.
Doncs saps que a mi em fot certa gràcia?
A mi també m'he molt de gust de veure. Té un toc Evangelion,
sí,
mínimament.
Jo almenys que... és el que sembla.
Jo l'aniré a veure, però a veure, moltes
ganes... Però perquè
ganes...
tu les vas a veure totes, sí, això no té mèrit.
No, això és veritat. Però bueno, abans que el llanero solitari aniré a veure aquesta, sí.
I abans, potser abans i tot que la de World War Z, trobo que aquesta ja per anar a fer el palomitero, doncs sí. Anem a fer-ho amb robots gegants i Godzillas i coses d'aquestes.
Molt bé, i aquestes són les top 10, però en tenim algunes més.
Home,
i...
som-hi.
Amb la música de Britney Spears i els Barrufets 2.
Hòstia.
Sí, sí. Comencem amb les propostes infantils de l'estiu. La primera, els Barrufets 2, repeteixen Neil Patrick Harris, Sofia Vergara i Hank Azaria com a Gargamel. En aquesta ocasió, els Barrufets van a París, però la pel·lícula s'ha rodat a Montreal per abaratir costos. Més endavant tindrem Avions, la resposta de Disney als Cars de Pixar. El projecte està produït per John Lasseter, el durant molts anys home fort de Pixar. La pel·lícula és un avió que té por a volar i somia en ser un avió de carreres. No sé si us sona tot això. Inicialment Aviones s'havia de distribuir directament al mercat domèstic, però Disney ha decidit estrenar-la als cinemes d'arreu del món.
Això no garanteix absolutament res de bo.
No. I acabarem, en animació concretament, amb l'èxit de l'estiu no, èpic dels estudis Blue Sky, els mateixos d'Ace Age, i distribuïda per Fox. Enmig de la lluita continua entre les forces del bé i les del mal, una jove adolescent s'uneix a un grup de guerrers d'èlit i éssers extraordinaris per salvar el món. Aquest estiu també veurem dues pel·lícules de dos dels pitjors directors de cinema de Hollywood. El primer, Michael Bay, que estrena Dolor y Dinero, una comèdia negra sobre el món del culturisme protagonitzada per Mark Wahlberg i The Rock. Dolor y Dinero és la pel·lícula més barata de Bay, ha costat 26 milions de dòlars i no li ha anat malament perquè n'ha recaptat 49. L'altre és Roland Emmerich, que estrena Assalto al poder amb Channing Tatum interpretant a un agent del servei secret que haurà de salvar el president dels Estats Units, Jamie Foxx, després que la Casa Blanca sigui presa per terroristes. Ahora me ves és un thriller que combina màgia i atracaments a bancs, dirigida per Louis Leterrier, amb un repartiment de luxe: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine i Mark Ruffalo, però els actors són foc d'encenalls perquè la pel·lícula només és fum sobre un grup d'il·lusionistes que es dediquen a robar bancs. Exorcismo en Georgia és la segona part d'Exorcismo en Connecticut, que res té a veure amb la primera, excepte que està basada en uns suposats fets reals. En aquesta ocasió, la filla petita d'una jove parella, la que veu els morts, però els pares també seran testimonis estranys d'aquests fenòmens al voltant de la nova casa. Matt, una altra pel·lícula, és un drama rural independent sobre un fugitiu, Matthew McConaughey, que s'amaga en una illa del Mississippi on es fa amic de dos adolescents de 14 anys que intenten ajudar-lo a escapar de la llei i de varis caçadors de recompenses perquè es pugui reunir amb el seu amor, Reese Witherspoon.
Això és un biòpic de Matthew McConaughey, pel que acabes d'explicar. O sigui, l'actor s'interpreta ell mateix, es dona la fuga, s'amaga perquè no el pilli la policia...
Totes les pel·lis sorenyes les fa ell. Riddick, la tercera part de Pitch Black, novament interpretada per Vin Diesel, que està vivint un segon moment culminant en la seva carrera. Riddick lluitarà contra la raça de depredadors més letal que mai ha conegut. I acabem amb nostàlgia. Torna Jurassic Park, la mítica pel·lícula de Steven Spielberg, que per a ser gaudida en format tridimensional després d'haver transformat els efectes especials de l'època. Va costar 63 milions i en va recaptar 969 arreu del món. Va comptar amb dues seqüeles i una quarta pel·lícula en preproducció que s'estrenarà el 2015. Bueno, alguna cosa que voleu afegir?
Això n'has dit moltes, eh?
Uah. N'has dit un munt.
Sí, sí.
M'ha semblat entendre Barrufets 2, Sofia Vergara.
Sí.
Jo trio Barrufets 2.
Val, la pel·li de l'estiu.
La pel·lícula de l'estiu. Doncs jo no ho sé en què em quedaria, però la veritat és que Pacific Rim crec que és un gran exemple del que és el blockbuster estiuenc actualment.
Molt bé. Doncs res, nosaltres deixem aquí les estrenes i en Jacint Casademunt no s'ha volgut perdre el final de temporada i l'hem anat a gravar a les notícies, com sempre, ben calentes. I per acomiadar la temporada també tenim entre nosaltres en Jacint Casademont, una mica des de la distància, però està aquí. Què tal, Jacint, com estàs?
Bé, s'acaba la temporada i era ser, no?
Home, últim programa no te'l pots perdre, ja ho saps.
Doncs aquesta setmana porto bastantes notícies sobre bastantes franquícies. Si vols començo per Marvel.
Vinga, abans, posem el dia de les franquícies aquest estiu.
Doncs resulta que Marvel sembla que vol dos noms força coneguts per participar a les noves pel·lícules que estan en preproducció. El primer nom seria Vin Diesel, que ja s'ha reunit amb l'estudi i per participar en una de les noves pel·lícules de Marvel. El que passa és que no tenim res concret, ni la pel·lícula que seria ni el personatge que interpretaria.
En tot cas, és cosa de Marvel Studios, per tant, no és res de Spider-Man, no és res d'X-Men, apunta Vengadores, més aviat.
Sí, s'havia sonat que podria ser Thanos a Vengadores 2.
No, si era digital, era digital Thanos a la primera.
Però la segona potser fan captura de moviment o una paria d'aquestes.
No, a veure, si agafen Vin Diesel l'han d'agafar com a actor, no pot ser captura de moviment, home.
I després l'altre que es rumoreja és Joseph Gordon-Levitt, que diuen que podria ser la millor opció per interpretar el Doctor Estranyo.
Si de DC passem a Marvel, eh? Persona intel·ligent, persona intel·ligent.
De Robin a Doctor Estranyo. Bé.
Sí, sí. És un bon actor, m'agrada.
El que passa és que comencen a agafar noms bastant coneguts, eh? Marvel està apostant per cares...
Sí, però no són estrelles encara, aquests actors.
Home, Vin Diesel té una saga a les seves esquenes a 7 pel·lícules.
Vale, vale.
Després, Star Trek 3, Zachary Quinto, el nou Spock, ha comentat que el pròxim any seria l'escollit per ja començar a rodar aquesta tercera entrega. Uh-huh. Diuen que seria un rodatge molt més ràpid que la segona, i també comenta que J.J. Abrams tindria moltes ganes de dirigir-la, però per temes d'agenda, com tots sabem, amb Star Wars, ho creiem un força impossible.
Sembla ser que des de Bad Robot estan mirant de clonar J.J. Abrams.
Pues seria una bona opció, eh?
Així podria fer al mateix temps Star Wars, Star Trek i, no sé, el que li deixin.
Encara farà Battlestar Galactica l'adaptació al cinema, ja veuràs.
Sona a Brad Bird, com a director de la propera de Star Trek.
Oi,
sí,
no sé què dir-te.
Home, l'última Missió Impossible estava superbé.
Estava bé, però no és el mateix que J.J.
Bueno, però jo crec que aquí J.J. actuarà molt de productor i algun dia tindrà per passar a fer els seus reflexos, vull dir que cap problema.
És l'únic important, que hi hagi els destellos aquells. Després, X-Force, el còmic sorgit el 1991, que tractava un grup de mutants dirigits per Cable, resulta que sembla que sé que saltarà la gran pantalla amb guió de Jeff Batlow. Aquest senyor és el director de Kick-Ass 2, i recordem que les produccions de mutants a Marvel, a la Fox, les porta o les supervisa Mark Millar, que és l'autor de Kick-Ass 2, el còmic. O sigui que sembla ser que Mark Millar l'ha escollit a ell i vol que sobre dirigeixi la pel·lícula.
Amb això el que està fent Fox m'agrada molt, perquè ja que tenim a Marvel centrat en l'univers Vengadores, Fox en l'univers X-Men, Mark Millar supervisant-ho tot, que és garantia de qualitat, o sigui, excepte em sembla que la de Lobezno que encara no hi era.
Exacte, aquesta encara no hi va ficar mà, per això fa tanta por, crec.
Sí, però està tenint...
Sí,
bona recepció, ja la tindrem aquest estiu.
Sí. Després, Bond 24, després de desmentir-ho, tornar a dir que sí, tornar a dir que no, finalment Sony ha dit que sí, que Sam Mendes tornarà darrere les càmeres per filmar la nova aventura de James Bond després de l'èxit que va tenir amb Skyfall. A més, tornarà a repetir en el guió John Logan. La pel·lícula està prevista que s'estreni el 23 d'octubre del 2015.
Bé, ens alegrem.
Sí, va, està molt bé Skyfall, o sigui que una nova aventura amb tots aquests...
Esperem que Adele canti el tema.
Home, no.
Pots repetir?
No, sisplau, tampoc cal. O sigui, una cosa és que estigui bé i l'altra que torni a ser ella qui ho faci.
Home, per veure-la als Oscars fent una mica de gall, ja
val la pena, no?
Sí, o sigui, no que canti Russell Crowe, sisplau.
Russell Crowe és la millor opció.
Sí.
Després, aquesta sí que ha sigut notícia sorpresa perquè els seguidors de Predators a la pàgina web oficial de Facebook, o sigui, a la pàgina del grup, s'han despertat amb una imatge d'un cartell promocional on es veu una vista aèria d'una ciutat amb visió infrarrojos i amb un text al damunt que hi diu: "Hay algo ahí fuera esperándonos y no es un hombre. Todos vamos a morir."
És Carmen de Mairena?
Oh, pues no hi havia caigut. No, si recordeu la pel·lícula original de Predator, ja sortia aquest text. Se suposa, o pel que sembla, és que Fox està treballant en una nova entrega de Predators.
Sisplau, que no contractin a Robert Rodríguez altra vegada.
Doncs resulta que, degut a l'èxit d'aquella producció que va ser tan barata i va recaudar 4 vegades més el que va costar, és el que podria incitar-los a fer una nova entrega i potser amb el mateix equip.
Molt bé, fins aquí, Jacint?
Sí, fins aquí, la temporada que ve, més.
Doncs res, ens acomiadem de tu, que passis un bon estiu i ens retrobem al setembre, la segona setmana de setembre, eh?
Vale, m'ho apunto a l'agenda, Google Calendar.
Sí, a partir de la diada.
D'acord, doncs ja estaré.
Una abraçada.
Igualment.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis, Marta.
Endavant.
Secció reduïda avui també, eh?
Doncs començaré per la pèssima notícia que a mi m'ha sabut tan de greu. En Cory Monteith, que bueno, feia de Finn a Glee, un nano de 31 anys que feia de 16, això als Estats Units es porta molt.
Molt, molt.
Doncs ha mort en una habitació d'hotel, en un hotel de luxe.
A més, aquelles notícies quan llegeixes no te les creus, perquè dius, no pot ser.
Sí, m'ho vas dir tu per WhatsApp i dic, ostres, com és possible? Realment diuen que ni els seus amics ni la gent que el coneixia es pensaven que estava tan malament, tan enganxat. Aquesta setmana s'ha fet pública el resultat de l'autòpsia, fins i tot ha sortit el metge que ha fet l'autòpsia dient, bueno, us dic el resultat perquè sé que aquesta notícia té molt d'interès a la població, no? I ha mort per una mala combinació d'heroïna i alcohol. Suposo que, a més, venia d'una nit de marxa, que es veu que ell ho havia intentat deixar però no ha pogut, i va anar a l'habitació, va tornar sol, els seus amics no havien arribat encara, i bé, allà va morir. En fi, va ser el 13 de juliol en un hotel de Vancouver, un hotel que té un nom que s'assembla a una pel·lícula que acabes de dir per aquest estiu, el Fairmont Pacific Rim, no sé jo, sí?
Casualitat.
O...
Jo diria que no, eh?
O les estrelles,
mala sort.
O els marcians, també, no sé.
També. Godzilla.
Bé, doncs em sap molt de greu. Sabeu que la seva xicota, la Lea Michele, és la que feia de Rachel també
a la sèrie.
Ella no ha parlat, no ha dit res, i el representant de la família d'en Monteith ha demanat, sisplau, que respectin la seva intimitat.
De fet, gairebé ningú de Glee ha parlat, ni el mateix el Ryan Murphy, el creador de la sèrie,
Sí. Perquè la cosa és bastant tèrbola. Aquest noi ja portava des de l'adolescència un problema molt greu d'addicció a les drogues, i havia entrat dues vegades en dues, o que se sàpiguen, en centres de desintoxicació. Un amb un centre que va fundar l'Eric Clapton, i amb un altre que va ser el Betty Ford. Davant tots, suposo que devien coincidir amb la Lindsay Lohan en algun moment de la seva vida.
Però no sé si els tenen separats allà en el
centre.
Més val que els tinguin separats.
Hi ha l'ala de les noies i l'ala dels nois, segur.
Jo no sé com va això.
Mira, si fessin barrenades seria el que menys em preocuparia.
Exacte.
Perquè aquests, igual que MacGyver fa una bomba amb un clic i un xicle, aquests et fan un porro, saps? Vull dir...
Es veu que ell havia estat enganxat al cristall, vull dir que anava bastant fort, i és que tenia moltes ferides al braç de la droga intravenosa que es punxava. Bé, jo no vull parlar més d'aquest vessant de l'actor. Trobo que jo no el coneixia d'abans, perquè és que aquest noi va adquirir la fama amb Glee, perquè abans, de fet, els treballs que havia tingut, ara fora d'allò micros parlàvem amb l'Aram, és de arreglant sostres o fent sostres. Havia estat conductor de taxis, taxista, havia estat conductor d'autobús escolar. Vull dir, res a veure amb...
Sí, però havia fet algunes entregues de Destino Final, i sortia, no sé si la tercera, una d'aquestes.
Una de les bones.
Bueno, a mi m'encanta totes, eh?
Sí, no t'hi fiquis, que Destino Final, vamos, és la Bíblia. Doncs és veritat que potser no s'ha fet cap comunicat, però sí que el Twitter anava ple de missatges d'amics, coneguts, celebrities del Monteith. Per exemple... Damien McKinty, que és un actor que havia coincidit amb ell, diu que li ha sobtat molt perquè és de les meves, diu, les meves primeres escenes amb qui vaig actuar, amb aquest noi, no? La Kim Kardashian, per suposat.
No? Aquesta entre, ja pot recullerada.
Home, i tant, entre que dona de mamà el nen i tal, doncs a Northwest. Doncs diu, només a sentir-ho, diu, acabo de sentir la mort, m'acabo d'escoltar que s'ha mort en Cory Monteith, diu, és tan trist, reso per la seva família, reso per la Lia també, la xicota, i les paraules no poden descriure el que estic sentint ara mateix. La Kylie Cuoco, la de
Big Bang Theory,
també s'hi ha sumat, diu que no té paraules, només té pregàries, que té pensaments per la seva família, i que és terrible la notícia. La Zooey Deschanel, també la coneixeu, l'actriu, diu que això és una molt mala notícia. Bé,
Heu vist la sèrie aquesta de New Girl?
No, jo no.
És que ara que ha dit Zooey Deschanel m'hi ha fet pensar.
No, Ja ens hi posarem.
Jo li tinc mania. Des de 500 dies juntos, que era tan mala xicota, aquesta noia no...
És una mala persona.
Però la pel·lícula estava bé.
Sí, sí, estava molt bé, però ella era una mala xicota. El feia anar amb ell com volia.
Exacte. I mira, Neil Patrick Harris...
Així va acabar, fent de Robin.
Neil Patrick Harris, sí, per exemple, també de Com conocía vuestra madre i Barrufets, doncs també li ha sabut molt de greu i ha posat el seu Twitter. Quina llàstima... amb un nano tan encantador, tan, tan simpàtic, tan agradable. I Glee, com a programa, té Twitter, i sí que Glee ha fet alguns tuits respecte a la mort d'en Connie Montez, no? Que estem profundament tristos per aquestes tràgiques notícies. Connie, bueno, la veritat és que són bastant tòpics, eh? Tenia un talent excepcional i encara era millor persona. Bé, i n'hi ha dos, bueno, Glee ha fet més, però no us diré tots, val? N'hi ha molts, n'hi ha cop a 40 de twitters. Ja està?
No, dic que te queda poquet, eh? T'has menjat gairebé tot el temps.
Bueno, doncs ja no menjo més i vaig per un tema totalment oposat, que és aquesta nana que jo ja us aviso a final de temporada de 2013 que serà una propera Scarlett Johansson.
De qui parlem?
De la Shailene Woodley.
Ui, però si aquesta l'han acomiadat d'Spider-Man 2, a més.
Bueno, és igual, però sí, ha sortit fent topless a la revista Interview i suposo que és, com que m'heu acomiadat d'aquí, d'alguna manera m'haig de mantenir...
Jo he vist
top.
Aquesta foto.
Està
jo
bé.
Diria que l'Scarlett Johansson...
Però se l'estapa, no es veu res.
Home, clar, Scarlett
Johansson no va començar fent fotos per Interview, precisament.
No, però a la pel·lícula de Descendants, Los Descendientes ho feia prou bé, eh?
Sí, doncs l'han acomiadat a la de Spider-Man 2 per lletja. I la veritat, s'ha deixat molt aquesta noia i s'ha tornat molt lletxota.
I doncs què hi fa, Interview? No? Hi ha algú que no quadra?
Photoshop, Photoshop. En una revista pots posar Photoshop, en una pel·lícula no.
Mort de Déu.
Sí, sí.
Bé,
no, Orlando... Així. De fet, les escenes que havia de fer com a Mary Jane a Spider-Man 2 les han eliminat i sortirà Mary Jane a la 3 amb una altra actriu.
Això...
Imagineu-vos com
això
ha anat la cosa.
Això és el que t'han dit a tu. Ves a saber quina és la raó principal.
No, això és la font no oficial, que és la bona, diu això.
D'acord. Doncs aquesta
última,
era,
Marta.
Era per vosaltres. Sí. Per mi, Orlando Bloom surt a passejar amb el gos, la criatura i la nani sense samarreta, cosa que...
Bueno, això és una notícia.
Sí.
Orlando Bloom surt a passejar.
Sí. Per Nova sense York, samarreta. Que jo no sabia que per Nova York podies passejar sense samarreta.
Jo no sabia que poguessis passejar per Nova York.
Sí, també.
I ho hem,
va, ho hem de deixar aquí, Marta?
No, va, deixa.
Va, l'última, l'última.
Jake Gyllenhaal, que té nova xicota.
Sortit a passejar sense samarreta, també?
No, calla, deixa'm acabar. Jake Gyllenhaal ha sortit a passejar amb samarreta, barba, i amb l'Alissa Miller, que és la seva nova xicota, una model de Sports Illustrated.
Ah, ens n'alegrem per ell.
I Kristen Stewart, atenció exclusiva, somriu en la seva vida privada.
Sí, perquè el que és a la cine fa una cara de rastreta que no s'aguanta, pobreta. Vinga.
Ja he acabat, ja he acabat. Més tu creus? Aquesta,
al setembre meva... més xafarderies, dona. Sol que t'he dit que havien de ser curtes, eh? Perquè... Vinga, va, anem pels còmics. Doncs notícies de còmics, avui l'Alfons i l'Aran faran notícies de còmic com un telenotícia, és una notícia a cadascú i a veure què surt d'aquest matxembrat, eh?
El que arribi últim, bueno, en fi...
Paga les birres.
Exacte.
Bé, doncs, la belleza primero i començo jo. Que diu...
M'agrada, m'agrada.
He titulat les meves notícies. La primera és la notícia que a mi m'agrada i que a vosaltres no us importa, que és que Mike Grell, que és un guionista i autor de còmics, està preparant Conan. Per què me n'alegro d'aquesta notícia? Doncs perquè Mike Grell és l'autor d'uns números de Green Lantern, Green Arrow, que estan molt bé, i dels números de Green Arrow, de Fletxa Verde, quan va deixar de fer servir les fletxes aquelles tontes i va començar a fer servir fletxes de veritat, i es van publicar tres prestigis aquí, quan encara publicava 5, que ara suposo que ja hi deu haver alguna reedició.
Jo no entenc res, però l'Alfons està super emocionat, eh?
Sí, home, sí, molt, El Cazador a Cetxes, era exacte, com una minissèrie i hi havia sang per un tub i era com tot molt real, no hi havia superherois.
No hi havia fletxes d'aquelles amb guants de box a la punta ni coses.
El tio tirava fletxes de veritat i les clavava a la penya, i la Canario Negro no tenia superpoders i era només la seva nòvia, però també repartia. Bé, doncs, Mike Grell va fer molt per humanitzar potser el personatge de Green Arrow i fer-lo una mica menys tonto, i ara està preparant Conan, per tant potser que estigui la mar de bé.
Molt bé,
doncs anem ara amb novetats que podem trobar aquest mes al quiosc. I en el cas de Marvel, per exemple, en aquest mes tenim sèries que continuen debutant aquí a Espanya dins l'event aquest de Marvel Now, amb tota aquesta onada de novetats que arriben aquí. Tenim nova sèrie de Thunderbolts amb una nova formació formada per en Hulk Rojo, Veneno, Electra, Massacre i El Castigador.
Bueno,
tenim nova sèrie de Massacre, que no sé si en sou molt seguidors del personatge o no.
A mi, com que se'm va escapar al principi, després ja no m'hi vaig enganxar, tot i que diuen que estava molt bé a les seves històries.
Sí, té un humor així molt desfassat, sí, no? I sí, molt... Doncs l'argument d'aquesta nova sèrie crec que promet, perquè l'argument és que tots els presidents que ha tingut Estats Units al llarg de la seva història ressusciten, i llavors ell és l'encarregat d'enfrontar-s'hi. O sigui que tenim...
Té el seu moro.
Tenim com enemics doncs a Richard Nixon, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, no sé.
Està bé, mola.
Com a proposta trobo que mínimament interessant.
Està bé.
I tercera sèrie que debuta aquest mes dins a Marvel Now, doncs és el A més X, diguéssim, seguint la fórmula que vam que va començar amb els Vengadores contra els X-Men,
sí,
que hi havia una sèrie en què hi havia parelles formades per un Vengador i un X-Men, doncs aquesta fórmula la continuen un cop passada l'event, i doncs aquest mes surt el primer volum d'aquesta nova remesa en què trobem parelles com Spider-Man amb la Bèstia, Hulk Rojo amb l'Obezno, Viuda Negra amb Pícara, doncs per qui li interessin aquestes parelles de Vengadors més,
molt bé,
més X-Men.
Aram?
Doncs jo també porto la notícia bona, que és que sempre és una bona notícia que apareguin més còmics al mercat espanyol, i és que Panini Còmics ha arribat a un acord per publicar els còmics de Valiant. Potser els que sou ja una mica més veterans recordareu un còmic que es deia X-O Manowar, de fa la tira.
Si això sona videojoc.
Valiant Comics ja van aparèixer uns quants còmics aquí a Espanya. Doncs bé, ara Panini publicarà en volums, en volums recopilatoris, aquestes històries de l'univers Valiant. Tenim, a part de l'X-O Manowar, que és un guerrer visigot que s'enfunda una armadura que fa l'home més perillós del món. La veritat és que tenien un dibuix que no estava gens malament en aquell temps. Em penso que dibuixava Greg Capullo, un d'aquests que ara són dibuixants de primera línia, va començar allà. Alguns dels autors ara són Fred Van Lente, Dwayne Zwierzinski, Cary Nord, que aquest també havia fet Conans, aquest me'n recordo, Manuel García, que aquest no sé qui és, i en Patrick Zircher, que tampoc em sona.
Home, sí,
la veritat,
és bon dibuixant, Patrick Zircher.
Sí? Doncs sí, mira. Doncs a part de X-O Manowar tindrem Shadowman, que també ja s'havia publicat abans, que és una mena de guerrer que s'enfronta a uns monstres que venen d'una dimensió fosca. Tenim també Quantum and Woody, en la que una mena d'accident fa que dos amics es decideixin a lluitar per la llibertat. Tenim Bloodshot, que és un guerrer d'aquests que també lluita per la llibertat però des de les ombres, estil una mica Castigador. Bé, Harbinger, Harbinger, d'aquesta ja l'havien publicat també, que és dos psíquics, els dos psíquics més poderosos del món, que col·laboren junts però cada un ve d'un extrem oposat de la societat. Bé, doncs en tot cas, a partir d'aquí res ja començarem a rebre els nous volums de Valiant Comics.
Jo crec que és molt bona notícia, perquè efectivament els inputs que arriben des d'allà es veu que realment el nivell de les sèries doncs
diuen que està molt bé,
està bastant per sobre la mitja en la que ens tenen acostumats les dues més grans.
Bueno, està bé. Sí, sí.
Almenys a X-O Manowar se li ha de donar una possibilitat perquè és un clàssic.
Bueno, estarem atents de quan comencen a sortir aquests còmics.
Exacte.
Alfons?
Sí, tenim novetats. Si abans parlàvem de sèries noves que debutaven aquí a Espanya, doncs aquest mes també tenim sèries noves a dins de Marvel a Estats Units. I és que aquest mes doncs Marvel ha decidit dedicar-lo a l'Spider-Man, I per una banda, la sèrie que ja hi havia fins ara, la Superior Spider-Man, comença un nou arc argumental que introdueix forces novetats. Tindrem nou uniforme, tindrem nou aliats, tindrem novetats o coses.
Això fa pinta de que volem vendre i anem a base de marketing.
Doncs si no volies vendre, tres tasses, perquè efectivament tenim tres sèries noves dedicades a Spider-Man. Comencem per Superior Spider-Man Team-Up, que es recupera la fórmula aquesta del team-up en què l'Spider-Man fa parella amb altres. En aquest cas serà Superior Spider-Man qui farà equip, doncs, amb altres personatges, doncs, del món de Marvel, no? I comença aquest mes, doncs, veient la relació amb els Vengadores.
Molt bé.
Després tenim Superior Foes of Spider-Man, que serà una col·lecció mensual dedicada als Seis Siniestros, aquest grup d'enemics de l'Spider-Man, de Demonio Veloz, Boomerang, Shocker, Escarabajo i Overdrive, doncs que seran els protagonistes de la seva pròpia sèrie mensual. I tercera sèrie que debuta aquest mes dedicada a l'Spider-Man, en aquest cas és una minissèrie que és Superior Carnage, que això serà una minissèrie de 5 números, doncs, dedicada a Matanza.
Molt bé.
Que ja havien fet Maximum Carnage i ara Superior Carnage
i tot un Carnage.
Un Carnage.
Per cert, ara que parlàvem dels còmics de Valiant, també els regalarem nosaltres amb el sorteig del còmic de Panini. També s'afegiran aquests còmics.
Escolta, no podem participar nosaltres en el...
No sé, de moment no ens deixen, eh? Va, agafem un número i fem el sorteig del lot de còmics del mes passat. Qui fa de mà innocent?
L'Aram.
Jo, vinga.
Doncs agafa un número.
I
jo tinc
afortunat,
aquí la... Espera un moment que tinc la llista.
O afortunada, però no ens enganyem, segurament serà afortunat.
Bueno, hi ha noies, també.
El número 4.
Doncs mira, és el tent Josep Enric Fortó, el número 4. Per tant, felicitat, Josep Enric.
Felicitat, Josep.
Felicitat. Molt bé. Doncs va, continuem.
Continuem amb la notícia que no està malament, però que ni ens va ni en bé, perquè això aquí no s'editarà mai. Que és que Michael Straczynski, Joe pels amics, començarà a guionitzar La dimensió desconeguda, versió còmic.
Oh, que gran!
Que efectivament no arribarà mai.
Això aquí no es publicarà mai. Es veu que hi ha un acord entre l'editorial de còmics americana Dynamite i la CBS, que és la que té els drets de La dimensió desconeguda, i es veu que Straczynski ja havia guionitzat algun capítol de La dimensió desconeguda en sus años mozos, suposo. I resulta que li fa molta il·lusió i molta gràcia, i bé, doncs se li va oferir, li van oferir els de Dynamite i van dir: mira, hem parlat amb els de CBS i estan interessats en fer un còmic. I ell va dir: encantat de la vida, total, que el tindrem guionitzant un còmic de La dimensió desconeguda, però això ens ho haurem de demanar per catàleg, perquè dubto moltíssim que arribi a publicar-se aquí.
Bueno, o baixar-s'ho tu, ja, si no es publica...
No ho diguis aquestes... Va. Bueno, és l'últim programa del temporal, què faràs?
Baixeu-ho.
Cancel·lar-nos?
Vinga, al fons.
Doncs, si abans parlàvem de Marvel, ara parlem de DC, perquè aquest mes, als Estats Units, també comença el nou event d'estiuenc que toca cada estiu. I en aquest cas tenim la Trinity War, que és un event que ja s'anava parlant des de ja fa més d'un any, i en realitat inclús lligat des de l'inici d'aquest nou univers dels nou 52, en què ja en els primers números de totes les col·leccions va aparèixer un personatge misteriós que era Pandora, però que no se sabia ben bé qui era aquest personatge. Doncs ha arribat l'event que ho explicarà, i que és aquesta Trinity War en què les tres lligues de la justícia que teníem fins ara, que és la Justice League, la Justice League of America i la Justice League Dark,
doncs no, Marta està que doneu-me com la Penny de Big Bang
Theory, però passegen pel carrer sense samarreta aquestes.
Doncs ja està
aquestes lligues de la justícia. Doncs això, aquestes tres lligues s'enfronten les unes amb les altres deguda a la mort d'un superheroi d'una de les tres, i enmig de tot això, doncs, també trobem la Trinitat del Pecat, formada per Fantasma Errante, Question i Pandora, aquest personatge. Marta, tranquil·la, que ja acabo. Pandora, que és aquest personatge que no sabíem res d'ella fins ara, i que justament aquest mes també estrena una sèrie nova a DC per saber-ne el seu origen.
Molt bé, ja està.
Sí.
Doncs la Marta em renya, que diu que ja hem d'acabar, eh?
Em sap greu, Marta.
Sí, sí. Doncs fins aquí hem arribat.
Molt bé, doncs res, acomiadem ja la temporada.
Au.
I ho fem una música clàssica, com aquell que diu, de la pel·lícula de Juerga hasta el fin, amb un grup mític, Backstreet Boys.
Mare de Déu.
Mítiquíssim.
Mítica cançó. Vinga, acomiadem i res, fins la propera temporada.
Sí,
tots plegats,
que tingueu bon estiu.
Bon estiu. Bon
que
estiu.
No us torreu gaire amb el sol ni amb
veieu
la cervesa.
Veieu moltes pel·lícules, eh?
Sí, n'hi ha per donar i vendre.
I que vagi bé la San Diego Comic Con, que ara comença.
Ah, sí, sí, sí. I res, que esteu en contacte, que nosaltres tornem a partir de l'11 de setembre. Vinga, una abraçada. But I bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I right?